Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes. Benvinguts al programa Converses. Estem, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. És un dissabte especial, és un dissabte de Setmana Santa, dissabte de glòria, podríem dir pràcticament, i aquest dissabte hem volgut tenir una convidada especial per parlar de temes doncs, que són de màxima actualitat. D'aquí un moment et presento a la convidada del Converses d'aquest dissabte. Abans, doncs, saludo als analistes que ens ajudaran a fer el programa, el Converses d'avui. Juan Pablo Muñoz, bona tarda. Juan Pablo. Juan Pablo Sanz.
A la Universitat Abat Oliva de la que vinc, potser diran, qui és aquest noi que s'ha...
Ell és el Juan Pablo Sanz, que és el director de comunicació de la Universitat Abat Oliva seu. A nosaltres, el professor universitari, exprofessor universitari i ara periodista, Daniel Arasa. Bona tarda, Daniel.
Benvingut. Bona tarda a tothom.
I el Marcos Pardeiro. Bona tarda, Marcos. Tal, periodista Carles? En actiu. Sí. De quin mitjà? Explica'ns, perquè ets un mitjà nou i val la pena que la gent el comenci a conèixer, no?
T'agraeixo. D'Artículo 14, bueno, com vaig dir ja al darrer programa, que t'agraeixo que l'oportunitat, doncs, un mitjà d'informació sobretot orientat als temes d'igualtat, tomar una perspectiva àmplia, una perspectiva molt poc sectària, he de dir, bueno, i com el propi nom del diari diu, Artículo 14, que és l'article de la Constitució que parla d'igualtat.
Ja esteu actius a les xarxes, si us pot trobar?
Ja estem actius a les xarxes i el llançament del diari serà el 8 d'abril.
El dia 8 d'abril. Molt bé, doncs, i la convidada d'avui. Senyora Teresa Freixas, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Teníem ganes de convidar la senyora Freixas, ella és catedràtica de Dret Constitucional de l'Autònoma de Barcelona, ara ja és jubilada ella, però és una autèntica eminència i una autèntica persona preparadíssima per parlar dels temes que avui volem abordar, com per exemple el tema de la llei d'amnistia. Vostè ha escrit molt, ha dit molt, ha fet moltes coses sobre aquesta qüestió i qüestió, una qüestió que està en actualitat i que ho continuarà sent durant molt i molt temps. Ara mateix aquesta llei la tenim al Senat, veurem quant temps de vida queda allà, diu un parell de mesos, i jo no sé si després aquesta llei arribarà als tribunals europeus. I què pot passar allà, senyora Freixas? Vostè, quin vaticini fa?
Bueno, el més probable serà que un cop adoptada la llei, com que té un recorregut aplicatiu, és a dir, un procediment per aplicar-ho, perquè... pues, s'ha de veure si la persona a amnistia encaixa dins dels supòsits, etc. Això té un procediment que al final ho controla un jutge. Els jutges espanyols també són jutges europeus, perquè des que estem a la Unió Europea i hem transferit competències constitucionals, inclòs poder judicial, a la Unió Europea, doncs el jutge espanyol funciona també com a jutge europeu i ha d'aplicar el dret europeu. La relació entre dret espanyol i dret europeu es regeix pel principi de primacia. El dret europeu té primacia sobre el dret intern dels estats membres. No es pot aplicar cap norma interna d'un estat que sigui contrària a alguna norma europea. Però clar, això qui ho decideix? Perquè al final tots podríem dir això ho és o no ho és, etc. Bueno, doncs hi ha un procediment que és el que crec que s'utilitzarà en aquest cas, i és verificar davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el que té la seu a Luxemburg, si la llei d'amnistia contradiu o no el dret de la Unió Europea. I això és la presentació d'una qüestió prejudicial. Què vol dir? Que el jutge que haurà d'aplicar la llei d'amnistia, per ell mateix o perquè li demani una part, una de les parts en el litigi li pot demanar, raonadament, és evident, doncs es qüestiona si la llei d'amnistia és compatible o no amb el dret de la Unió. I aleshores es pregunta al Tribunal de Luxemburg perquè ell es pronunciï. Segons els tractats de la Unió Europea i el reglament del propi tribunal, una vegada que s'admet a tràmit aquesta qüestió prejudicial, automàticament quede suspesa l'aplicació de la llei
tot
interna.
Tot i que estigui publicada al BOE?
I tant, clar, no té res a veure. Això passa cada dia, eh? És a dir, cada dia hi ha qüestions prejudicials que es presenten, ja sigui per part de jutges espanyols o anglesos, ara ja no, francesos, etc.
Qualsevol membre de la Unió Europea.
Qualsevol membre de la Unió Europea. És un procediment ordinari de control de l'eficàcia del dret de la Unió Europea. I aquesta norma interna està suspesa fins que el tribunal dicta la sentència definitiva. Al dictar la sentència definitiva, aleshores, si considera el Tribunal de Luxemburg que la llei interna i el dret europeu estan en línia, doncs es podrà aplicar la llei interna. Però si considera que no, quedarà absolutament inaplicable, però per sempre, la llei interna.
Quin marge de temps es situa això? Entre que arribi als tribunals de justícia...
Normalment les qüestions prejudicials una mica més d'un any, que tinguem sentència. Però hem de pensar que des de l'acceptació a tràmit automàticament queda suspesa l'aplicació de la llei.
Això vol dir que no veu el senyor Puigdemont tornant a Espanya?
Home,
de manera immediata.
El senyor Puigdemont podem esperar qualsevol cosa. D'entrada.
Bueno, si s'entrega la justícia, clar que pot tornar.
Si li convé, per algun motiu, ho farà. Però correrà molts riscos. Perquè no estarà amnistiat.
Clar.
Perquè la llei estarà en suspens. I a més, recordem que encara té pendent davant del tribunal, aquest mateix Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la seva condició d'eurodiputat.
La immunitat,
la immunitat parlamentària.
Que això està al caure, també,
això
ens comentava
caure,
abans. No?
Pel que sembla. Sí, això està al caure. Per tant, aquí se li poden ajuntar coses...
I quin camí podria tenir aquesta resolució sobre la seva immunitat que està als tribunals europeus?
Significaria que ja no tindria les prerrogatives parlamentàries, que es podria reactivar l'ordre europea de detenció i entrega, i que pues, és més difícil, aleshores, la seva tornada tranquil·la aquí a Espanya.
I això podria passar abans del període electoral que tindrem aquí a Catalunya? O
això
vostè també pensa que els jutges europeus també diran
pues no ho sé,
una mica fins després?
A vegades tenen aquesta deferència, diguem-ne, els jutges, de dir no entorpim un procés jurisdiccional per no interferir quan hi ha eleccions, no interferir en el procés electoral.
Una darrera qüestió per la meva part, després jo obro micròfons a la resta de companys. I el fet de que aquesta llei d'amnistia hagi estat elaborada pensant en el Codi Penal Europeu, que jo no sé si existeix.
No existeix. No en tenim.
Vull dir que el que va dir el senyor Bolaños, el ministre de Justícia, que nos saltamos el Código Espanyol para referirnos al Código Penal Europeu.
Código Penal Europeu no existeix. Ja voldríem, hi ha molts que existís un Codi Penal Europeu, però de moment no el tenim. No hem fet la transferència a la Unió Europea de que pugui fer codis penals. La Unió Europea funciona en base al principi d'atribució, és a dir, només pot fer allò que els estats li atribueixin, i aquesta capacitat no la té. Però sí que a partir d'altres normes europees, sobretot directives, algun reglament, hi ha afectacions de normes penals. Tenim totes les directives anticorrupció, per exemple, o les directives de lluita contra el terrorisme. Això no és un codi penal, són altre tipus de lleis, però que tenen la seva incidència dintre del marc penal. Era una butada això que va dir el senyor, com tantes altres, el senyor Bolaños, de dir ens saltem el codi penal espanyol. No, és que el codi penal espanyol transposa les directives europees, és a dir, està en línia amb el dret europeu. Per tant, diguem-ne...
Com que no? Per acabar, vostè té molt clar, doncs, que la llei d'amnistia serà aturada pels tribunals europeus, no?
Jo ho tinc bastant clar. Claro, no se sap mai el resultat final a la sentència definitiva, però que es presentaran qüestions prejudicials i que la llei estarà suspesa, d'això n'estic segura.
Molt bé, Juan Pablo Sanz, Daniel Arasa, Marcos, qui vulgui començar, endavant.
Vinga, no, és una cosa puntual, és que en relació amb això, el fet que hi ha eleccions europees al juny, a part de les catalanes al maig, pot fer que hi ha aquest Tribunal Europeu digui, deixem-ho estar i no cal que ens preocupem, perquè en tot cas ja després del 12, del 9 de juny, és 12 de juny, quan les eleccions europees, ja Puigdemont no serà eurodiputat.
No. Quan té un plet obert, un tribunal ha de fer tot el recorregut.
Igualment ha de fer, d'acord. Sí, és una puntualització, només això.
Ataca la divisió de poders, sí, per tant el fonament de l'estat democràtic, la llei d'amnistia, o s'exagera quan es diu això?
Anem a veure. Una llei d'amnistia sempre interfereix amb el que hagin pogut decidir abans jutges, perquè s'amnistien delictes que han estat jutjats o que s'estan en ple procediment de fer el judici, no? És a dir, hi ha una interferència. Això sempre succeeix. El problema no està en aquest punt concret. La Comissió de Venècia ho ha dit. Si el jutge pot controlar d'una manera efectiva l'aplicació de la llei, la divisió de poders no quedarà afectada. El problema que teníem era que en la llei d'amnistia hi ha unes clàusules que volen interferir que la decisió sigui presa efectivament pel jutge, sobretot en base a les mesures cautelars. Mesures cautelars que poden consistir en privacions de llibertat, multes, etc. És contrari al dret europeu que el jutge no tingui l'última paraula sobre aquestes qüestions. Això és un principi bàsic de l'estat de dret. I és més, hi ha un altre contenciós que tenim aquí posat, i és que a la redacció de la llei d'amnistia pretenen que la presentació de qüestions d'inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional, que és exactament igual al procediment que la qüestió prejudicial en el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i per tant també tenen efectes suspensius la presentació d'una qüestió prejudicial, pretenen que no la tingui. I això és contrari a la pròpia essència de la qüestió d'inconstitucionalitat. Per tant, diguem-ne, jo dubto que pugui arribar a ser efectiu, perquè això li arribarà al Tribunal Constitucional. A veure, el Tribunal Constitucional, jo dubto que ell mateix es tiri pedres a sobre en aquest punt concret de dir no, és que està bé que nosaltres no puguem controlar.
Tot i que hi ha el senyor Conde Pompidou ja, però, controlant però, el Tribunal.
A veure, el senyor Conde Pompidou, pues, és el senyor Conde Pompidou, sí, sí. Però també és un jurista. I el fet de que ell mateix es vulgui autoimputar amb les competències que la llei atribueix, se'n fa una mica difícil.
No? Va. En fi, veiem jo, mira, coses.
Precisament ja s'ha trepitjat una mica el terreny que volia tocar la pregunta, perquè hem desenvolupat molt el camí que podria recórrer tot això a la justícia europea, però quina confiança tenim en els nostres mecanismes interns de control de constitucionalitat per una mica avaluar el contingut de la llei. I també, per altre cantó, apel·lo a la teva condició de docent perquè ens expliquis què ha passat a la Comissió de Venècia, perquè els sectors independentistes o que han promogut la llei d'amnistia també des del govern s'han vantat de que la Comissió de Venècia com que ha donat una mena de vistiplau que potser no ha estat tan així, i segurament convé que una persona amb capacitat de, diguem-ne, d'explicació com vostè doncs ens digui què ha dit la Comissió de Venècia en realitat. Llavors, aquestes dues coses. Vale. Confiem en el Tribunal Constitucional?
Home, hem de confiar en els tribunals. El que no podem és contribuir a la pèrdua de credibilitat dels tribunals. De vegades s'equivoquen, però és cert, doncs ja els criticarem. Però d'entrada jo no m'agrada posar un dubte preventiu davant de l'actuació d'un tribunal, i menys del Tribunal Constitucional. Jo apel·lo a que el Tribunal Constitucional faci bé la seva funció, i és el que desitjo que realitzi. Ja ho veurem. Això que sempre es fa de bueno, no, quedaran 4-7. Miri, escolti, vull dir, això no estem fent una quiniela. És a dir, els tribunals parlen per les seves sentències. I per tant, diguem-ne, els jutjarem d'acord amb el que diguin les seves sentències o amb els seus vots particulars, és a dir, amb la seva tasca d'interpretació jurídica. Per tant, crec que així com hi ha coses que a lo millor el tribunal valide, hi ha coses de la llei d'amnistia que se'm fa difícil que pugui validar, com aquesta que he dit abans, la pèrdua de control del propi Tribunal Constitucional sobre l'aplicació de la norma, és a dir, que l'obliguin a diguem-ne, suspendre mesures cautelars automàticament. És que això no és, no té finura jurídica, evidentment, quan s'ha pensat en això.
I en termes pràctics, aquest punt del que parla Sara, això pot afectar que
a l'aplicació de la llei, igual que la de Luxemburg?
I en termes pràctics, que Puigdemont torni o que Marta Rovira torni?
No, és que si està suspesa la llei d'amnistia
no poden tornar.
Jo dic més endavant, o sigui, dic un cop es produeix la sentència. Ara mateix estaria suspesa, per això que explicaves, de la qüestió prejudicial.
Bueno, haurem de veure quin és el sentit de la sentència. Haurem de veure això. Si el Tribunal Constitucional la valide, ojo, si no la valide el Tribunal de Luxemburg, ja la pot validar el Tribunal Constitucional.
Que no funcionarà, que no és vàlida. Que no és vàlida,
té primacia el dret de la Unió Europea, i per tant el que digui el Tribunal de Luxemburg és el que s'haurà d'aplicar,
i més quan la llei fa referència a Europa, no? Sempre en remet cap a Europa, sí, no pas cap al Codi Penal espanyol.
Un tema interessant és aquest de la Comissió de Venècia,
sí, que jo la volia marxar sense
no és un òrgan de la Unió Europea, és del Consell d'Europa, però és un òrgan que té molt de prestigi jurídic a Europa. És més, quan la Comissió Europea ha regulat el que se'n diu el mecanisme preventiu d'eficàcia de l'estat de dret, que pot condicionar l'entrega de fondos, etc., una de les coses que ha fet ha estat involucrar a la Comissió de Venècia en l'anàlisi jurídic dels fets. Perquè vol que, diguem-ne, hi hagin anàlisis de fons. Els juristes de la Comissió de Venècia són persones de un prestigi notable. Jo em vaig entrevistar amb la Comissió de Venècia quan va venir. El Senat em va proposar d'assistir a les reunions i vaig anar-hi. I realment, pues, comproves allò que
eren,
ja saps,
no?
Sí, que eren gent competent, que eren molt serios i que es limitaven a les seves funcions. La Comissió de Venècia no té per funció controlar la constitucionalitat d'una norma. Això és competència dels tribunals interns. La Comissió de Venècia, la competència que té és controlar que la norma s'adigui als estàndards europeus. I això és el que ella va estar esbrinant durant tot el temps i amb totes les converses que va tenir amb el govern, fiscal general, Tribunal Constitucional, Senat, Congrés, etc, etc. I els experts independents que vam anar allí també a la reunió que vam tenir amb ells. Aleshores, anem a veure, si ens llegim el dictamen de la Comissió de Venècia, aquesta llei ha de tornar al calaix del punt d'origen. Perquè ja ens ho diu, nosaltres no entrarem a valorar la constitucionalitat, però, diu, hem notat que hi ha una controvèrsia molt gran entre els experts. En aquella reunió que vam tenir amb la Comissió de Venècia vam anar-hi dues persones designades pel govern i dues persones designades pel Senat. Jo hi vaig anar pel Senat. I, evidentment, claro, vam opinar amb discrepància. I la Comissió de Venècia va dir, quan sobre una norma hi ha una discrepància tan profunda entre els especialistes i la discrepància aquesta profunda és d'encaix a la Constitució, el que primer s'hauria de fer és una reforma constitucional per deixar clar si la norma és possible amb aquesta Constitució o no. I això ho diu en el seu dictamen. Per tant, diguem-ne, és primera línia. Després, segona, té una doctrina molt consolidada, la Comissió de Venècia, sobre el que ella anomena les lleis de rellevància constitucional. És a dir, aquelles que no són una llei qualsevol, com pot ser una llei electoral, una llei orgànica del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, una llei d'amnistia. Les lleis de rellevància constitucional, la Comissió de Venècia demana, i ho va demanar a Montenegro, ho va demanar a Crimea i ho va demanar a altres estats, que siguin adoptades per una àmplia majoria. No n'hi ha prou amb una majoria absoluta, sinó que té que haver un ampli consens, diu, i sobretot, diu la Comissió de Venècia, pactades amb l'oposició. Bueno, està clar que...
Que res de res.
Diguem-ne que no li encaixa realment la cosa. I després, a partir d'aquí, ja passa a examinar el contingut. I en el contingut fa reserves de forma i reserves de fons. Reserves de forma. Fer-ho pel procediment d'urgència. Una llei tan rellevant no es pot fer per un procediment d'urgència. El país s'ha de donar un temps de reflexionar, de pensar-ho bé, etc. Procediment d'urgència no. Va criticar també, com a cosa de forma, que no comptés amb els dictàmens tècnics pertinents, perquè normalment aquestes, si això hagués estat un projecte de llei, passa que ho van tramitar com a proposició de llei, hagués tingut que comptar amb el dictamen del Consell d'Estat, del Consell General del Poder Judicial i passar per consulta pública. És a dir, no s'ha fet res de
consulta pública. Significaria?
Significa, pues, diguem-ne, que la població sigui també invitada a participar en la discussió de la norma.
Una consulta.
Consulta pública. Podria ser, pues, organitzant sessions de consulta en el Congrés dels Diputats, podria ser, pues, jo que sé, enviar formularis a entitats significatives, és a dir,
oberta a la societat. Obrir,
sí. Oberta a la societat.
Obrir un procés de debat sobre aquesta
reforma. Obrir un procés de debat sobre això. I això, clar, són qüestions de forma molt criticables.
I això ho diu la...
Ho diu la Comissió de Venècia, clarament, en el seu dictamen.
Tot això no s'ha explicat.
Sí, ja ho sé que no s'ha explicat ja, però és que potser hi ha gent que no es llegeix el dictamen i que parla per parlar. Això també n'estem molt habituats amb això. I després ja sobre el fons, senyala que els delictes amnistiables no estan ben perfilats, és a dir, que no, que hi ha una indeterminació dels delictes que poden capiguer-hi dintre, és a dir, que al final qualsevol cosa podrà ser malversació amnistiable. I pel tema del terrorisme també senyala que no es correspon amb el que disposen les normes europees de prevenció del terrorisme. Per tant, senyala aquí dos punts molt, molt significatius i molt importants. També li preocupa a la Comissió de Venècia que els jutges es puguin veure condicionats en l'aplicació de la llei, allò que dèiem de que han de poder dominar les mesures cautelars, perquè si ells no són els competents per les mesures cautelars, diguem-ne, una aplicació automàtica de la llei no tindria que ser possible. Per tant, diguem-ne, hi ha molts elements de crítica de la Comissió de Venècia. Molts elements.
El dictamen aquest no és vinculant, no?
No,
en el cas.
No és vinculant.
Però
És un dictamen que té un doble valor. Primera, perquè la Comissió de Venècia, quan fa els dictàmens, no ho fa només sobre el país concret. Pensa en la irradiació que això pot tenir als altres estats europeus. I, per tant, per això és fina quan treballa, no? I busca el dret comparat en altres països que passa, etcètera, etcètera. I després, d'altra part, per què serveixen aquests arguments? Jo crec que seran molt útils, per una part, pel senyor Reinders, que ha de fer el seu dictamen sobre l'amnistia i comptarà amb una opinió experta qualificada i neutral, com és la de la Comissió de Venècia, i per altra part també pels jutges, quan presentin les qüestions prejudicials, tenen allí uns arguments de pes importants, validats a nivell europeu, per la presentació d'aquestes qüestions.
Vull dir que no és tot tan bonic com han dibuixat, com deia Juan Pablo, el món independentista, que
ah, no,
que era unes conclusions molt favorables a les seves tesis, ni tampoc com s'ha fet des del govern central, el senyor ministre Bolaños.
No, el senyor Bolaños va mentir descaradament. Perquè, anem a veure, és que dir que la avalava completament... Escolti, vostè ha perdut la comprensió lectora o no s'ha mirat el que ha dit la Comissió de Venècia.
És que sobre aquesta llei d'amnistia hi ha moltíssimes coses. Jo una última que he recollit aquests últims dies és una enquesta que ha sortit en algun mitjà de comunicació català, precisament algun diari, que deia que un 52% dels votants socialistes no estaven d'acord amb aquesta llei d'amnistia.
Anem a veure.
És un tant per cent molt elevat. Jo no sé si això pot tenir influència.
M'he deixat una cosa abans i que influirà en això.
Perdó.
Que preguntes ara. La Comissió de Venècia també es queixa de que no es té en compte les víctimes. Perquè si estem amnistiant delictes, en els delictes hi ha un autor i hi ha una víctima, sempre. És a dir, no hi ha delicte sense víctima, no existeix això. No es té en compte les víctimes en aquesta llei d'amnistia. I aquí hem patit molt, És a dir, aquest país ha patit molt,
I està patint encara.
I per tant, diguem-ne, tot això, què es fa? Què passa amb totes les persones que han tingut problemes laborals com a conseqüència del procés? Persones que han resultat fins i tot ferides, els policies que fins i tot han hagut de ser ja definitivament inhabilitats pels efectes de la violència d'aquells dies. De les agressions que van rebre.
Empreses que han hagut de marxar de Catalunya.
Empreses que han tingut de marxar de Catalunya. És a dir, aquí s'ha patit molt i aquí ningú pensa en les víctimes. És a dir, això de que la llei serveix per la reconciliació sempre té que haver, diguem-ne, una empatia amb els dos,
les dues
situacions que poden interferir en aquella situació. I aquí d'empatia no n'hi ha cap, estan dient contínuament que ho tornaran a fer.
El fet de que entitats representatives, per exemple, Associació de Fiscals, Associació de la Magistratura, el Foro, penso, del Poder Judicial Independent, Foro Judicial Independent, o sigui, vull dir, entitats representatives hagin criticat la llei d'amnistia per inconstitucional, té cap mena d'influència o té cap mena de pes en el procés judicial que ara mateix està obert?
En el procés judicial ho dubto. La influència la pot tenir en l'opinió pública i sobretot en l'opinió europea, perquè la Unió Europea té mecanismes polítics i té mecanismes jurisdiccionals per actuar. Dins dels mecanismes polítics, que és la Comissió Europea la que els porta, bàsicament, aquestes opinions em consta directament que són valorades. És a dir, la Comissió Europea valora tot el que li arribi, de la part que li tingui que arribar. És a dir, perquè, clar, no pot tenir en compte només el que li enviï un govern, sinó que també busca en la societat civil d'aquell país com cale aquella qüestió, no? I, per tant, això és important. I, és més, la Comissió Europea una vegada passat aquest procediment polític, que sempre és de negociació amb l'Estat, pot arribar a la conclusió de que s'hagi de presentar un recurs d'incompliment, que és el que va passar amb Polònia i amb Hongria també, però amb Polònia. Polònia té encara perquè li retornin unes quantitats impressionants de diners dels fons Next Generation, que en principi havia de rebre i que no rep. I a més, com a conseqüència del recurs d'incompliment, li van col·locar una multa d'un milió d'euros al dia. Vull dir que, claro, jo que, a mi el que no m'agradaria és seguir el camí de Polònia.
Ni d'Hongria.
Ni d'Hongria.
Situar-nos amb aquest
nivell. Això, diguem-ne, no ens afectés. Sí. Però així com fins ara, perquè jo he intervingut en els informes sobre l'estat de dret que fa la Comissió Europea, fins fa cosa d'un any, un any i mig, constatàvem vulneracions puntuals de l'estat de dret a Espanya, com se constataven a França, a Itàlia, a qualsevol lloc, vull dir que sempre hi ha, problemes, tot arreu. El tema de la renovació del Consell Judicial era un clàssic ja en els informes sobre l'estat de dret, però era considerat com una infracció puntual. Ara estem anant per la senda del que se'n diu la infracció sistèmica, és a dir, que hi ha molts més elements que estan posats en crisi i que van dirigits a la independència del poder judicial, a les garanties del poder legislatiu, a, diguem-ne, la qualitat normativa i fins i tot també la garantia de la llibertat d'opinió i de la llibertat de premsa. És a dir, tot això es va medint, es van fent els informes i, clar, si es constata que hi ha una vulneració sistèmica és que hi anem pel camí de Polònia.
I això ens situa com a país europeu doncs a la cua en quant a llibertats, a drets, tot plegat, de tot, no?
Qualitat democràtica,
la
no?
Categoria de la qualitat democràtica.
No, Daniel i Juan.
És una cosa puntual, més enllà de l'aspecte jurídic, vostè és una gran experta i és molt interessant el que ens ha dit, creu que, suposant que la llei d'amnistia vagi endavant, servirà per a la convivència, per a pacificar el país, perquè la cosa canvia i que aquesta tensió que abans parlàvem s'apaivagui una mica?
Jo penso que al contrari, és a dir, des de que estem començant a parlar de la llei d'amnistia, la tensió és més forta, tant a nivell, diguem-ne, de la societat civil com a nivell de la política.
Si només cal anar a escoltar el que passa al Congrés dels Diputats, l'última setmana hem vist episodis realment de crispació.
La societat catalana, diguem-hi, tant només a l'àmbit polític, sinó també entre la ciutadania, diguem-hi, no?
La ciutadania, claro, jo no sóc experta en aquesta qüestió i per tant, diguem-ne, no tinc, no faig enquestes ni les interpreto, no? Però jo no detecto en la societat catalana un interès important, diguem-ne, d'estar d'acord amb la llei d'amnistia. Sí, en determinats cercles, això sí, diguem-ne, els cercles nacionalistes, evidentment sí. Per conveniència, els cercles socialistes, per conveniència. Perquè, clar, els hi han convingut els 7 vots, perquè si no hi havia investidura.
Oh, però una part, ara mateix comentava aquest 52% de votants socialistes en una enquesta de la setmana passat que no estaven d'acord amb aquesta llei d'amnistia. És molt un 52% de votants socialistes.
Sí, suposo que sí.
Després veurem què es vota, no? Però d'entrada
no els agrada aquesta llei. D'entrada és que a veure, aquesta llei és una mica barroera d'inici. Si un es mira l'exposició de motius, tota norma té de tenir una exposició de motius, bueno, allò, unes loes a la bona convivència a Catalunya, etcètera, clar, és que deia de quedar molt lleig si posaven és que necessitem 7 vots i per tant, diguem-ne, per això fem la llei d'amnistia. Això la gent és conscient d'això, d'això hi ha molta consciència. Pot ser que s'estigui d'acord amb dir, bueno, pues, si necessitem 7 vots, pues els comprem com sigui, però també hi ha altra gent que pensa que una llei d'amnistia en el qual deixen de ser delicte a conveniència per amnistiar unes persones determinades que han fet molt mal a Catalunya, doncs també hi ha molta gent que pensa que això no és adequat.
Juan Pablo.
Jo volia reprendre una mica el fil del Marcos, que ha parlat una mica de com els funcionaris de l'Estat s'han mobilitzat. Aquesta setmana hem conegut una nota dels inspectors d'Hisenda, que han valorat una mica la proposta de pacte fiscal en el sentit també de qüestionar la seva constitucionalitat.
Sí.
Bueno, aprofitant que tenim una catedràtica de constitucional, com expliquem aquesta postura sobre la constitucionalitat del pacte fiscal pensant que hi ha autonomies que tenen ja pacte fiscal? Per què el pacte fiscal o el sistema fiscal de Navarra i el del País Basc té encaix constitucional i un hipotètic de Catalunya doncs quedaria fora de la constitucionalitat?
Pues conseqüència del pacte a l'Assemblea Constituent que va redactar la Constitució. És a dir, allí això es va discutir molt, és un tema realment important, i van arribar a la conclusió de que pel País Basc i per Navarra pues, respectaria aquesta singularitat. I la resta van passar al que en diem territori LOFCA, és a dir, el règim general. Recordo, perquè en aquella època, és a dir, jo feia un seguiment molt acurat de com s'anava fent la Constitució, perquè entre altres coses perquè el meu director de tesi estava a la ponència constitucional i el Jordi Soler ens reunia cada setmana i ens explicava el que havien fet i ens manava feina de, bueno, ara busquem tu això a Itàlia com ho fan, tu això buscava a Alemanya, buscava a França, és a dir, buscaven informació d'altres països per veure després ells que decidien, no? I recordo que això es va discutir i que es va oferir a Catalunya en aquells mateixos moments si podia entrar, també volia entrar en un règim singular de finançament. I van dir que no, el Miquel Roca va dir que no, absolutament que no.
I en Trias Fargas. Sí,
sí, el Trias Fargas.
Tots dos.
Sí, sí, van dir que no.
I se sap per què van dir que no.
Bueno, l'argument que donaven, una mica peregrí des del meu punt de vista, però el que ens deien era que recaptar és impopular. Recaptar és impopular. Que llavors preferien d'entrar al règim general que després ens passessin la quantitat, diguem-ne, gestionada des d'aquí de Catalunya i que això ja ho sabríem fer bé nosaltres. Però que la recaptació, és a dir, tenir de posar els impostos, recaptar tal, això és impopular. I per tant,
tocar la butxaca del contribuent no volien.
Sí. I això ho recordo.
S'estimava més el poder polític que no pas el poder econòmic. Els bascos van ser molt espavilats en aquest
sentit. I els bascos van pensar això. Sí, sí. Però, ojo, això és un problema. És a dir, a mesura que anem avançant, que és molt lent l'avenç, però amb els Next Generation Funds s'ha donat un pas de gegant a la Unió Europea, a mesura que anem avançant amb el que en diem el federalisme fiscal i l'harmonització a la Unió Europea, el règim del País Basc i de Navarra xirrien. I ja tenim fetes les advertències des d'Europa que això s'haurà de repensar. És a dir, que si...
Això serà una guerra potent, eh?
Una guerra potent serà. Es va molt a poc, però la cosa està damunt de la taula ja des de fa temps. Si ara hi afegim això aquí a Catalunya, bueno, tenim el problema de constitucionalitat, però després tindríem el problema de sostenibilitat, perquè, clar, el País Basc, l'economia del País Basc és molt petiteta en el conjunt d'Espanya, però és que l'espanyola arriba gairebé al 20%.
19,9%. La catalana respecte,
sí, 19,9%. Claro,
com aquesta balança és molt...
Això com es menja?
Com equilibres?
Com es menja? I a més pensem en una altra cosa, i és que amb aquest estat de la centrifugació que li dic jo, competencial, perquè s'ha posat de moda centrifugar competències, vinga, va, repartim-les, i no s'ha fet el federalisme fiscal que s'hauria tingut de fer, doncs resulta que moltes comunitats autònomes diuen sí, Catalunya ho té, jo també, com va passar amb l'Estatut del 2006, que deien sí, aquests tenen aquesta clàusula, jo també.
Autonomia per arrastre, no?
Claro. Bueno, això no té ni cap ni peus, és a dir, s'ha de fer una bona repensada d'aquestes qüestions.
El que suggereix, sí, ho entenc, és com una refundació constitucional, que vist amb 40 anys de text constitucional hi ha una sèrie de pecats originals que s'han de...
Bueno, no sé si dir-los i pecats originals, però el fet és que les constitucions, que totes tenen voluntat de permanència i per això és difícil reformar-les, les constitucions s'han d'anar posant al dia. Nosaltres hem fet 3 reformes constitucionals molt puntuals sobre temes, diguem-ne, poc conflictius en el fons, alguns fins i tot una mica anecdòtics, no? Però anem a veure, és normal que una constitució feta l'any 78, amb una situació econòmica de l'any 78, amb un criteri poblacional de l'any 78, que no estàvem a Europa ni ens ho pensàvem, tot i que hi volíem anar, però que no teníem aquest context, s'hagi d'ajustar. Un dels drames que hem tingut també és que no hem estat capaços, aquí en aquest país, Espanya, em refereixo, a poder gestionar bé l'adaptació de la Constitució al dia. Vam intentar una reforma constitucional, que el pacte del Tinell i el pacte entre Maragall i Zapatero
la carga
la va fer explotar. Jo vaig estar en els treballs preparatoris, vam arribar fins al dictamen del Consell d'Estat, que estava publicat, on s'analitzen els punts que poquets, deien, però bueno, si avancem en aquests punts ja hem posat, diguem-ne, ja anem bé. Però l'aliança entre Maragall i Zapatero dient que no, que es fes des... lo mateix que acaben de dir ara des de sectors del PSC, perquè el senyor Illa, amb una presentació d'un llibre que va fer aquí a Barcelona fa res, fa com una setmana, va dir, com que veig que és impossible poder fer una reforma constitucional o una reforma de l'Estatut d'Autonomia en el sentit que nosaltres volem, hem d'anar per la via dels fets. Bueno, anem a veure, una mica de serietat amb les coses. Aquí ens estem jugant...
Via del decreto.
Claro, però és que ens estem jugant l'estabilitat d'una societat. Ens estem jugant el nostre futur i els nostres fills.
No. Estem escoltant a la senyora Teresa Freixas, que és catedràtica de Dret Constitucional de l'Autònoma de Barcelona, avui protagonista del Converses, en companyia de Juan Pablo Sanz, del Dani Larasa, del Marcos Pardeiro. Volies preguntar al Marcos?
Sí, no. Quan sentia l'argument, què caldria posar al dia de la reforma de la Constitució, vull dir?
Bueno, hi haurien coses que serien molt fàcils de fer, hi haurien moltes coses que es podrien fer sense reforma constitucional i avançaríem també. Per què no comencem per aquestes que són més senzilles? De dir, bueno, pues, hi ha coses, per exemple, pues, de funcionament del Senat que es podrien millorar sense reformar la Constitució, per altres l'hauríem de reformar.
Per això cal un gran acord PP-PSOE i això, claro, tal com està el dia.
Claro, avui aquest, dia. Aquest és el tema.
És un drama,
és a dir,
això.
Que en lloc de tornar a la centralitat, que és d'on partíem d'una centralitat on els extrems, diguem-ne, bueno, pues,
estan allí, punt.
Estan, perquè hi han d'estar, perquè això és la democràcia, però en democràcia també, diguem-ne, ens centrem molt en els grans acords sobre els grans temes. Per què aquests acords no estan sent possibles? És a dir, per què hem de dependre a tota Espanya del que opini un partit que no representa ni el 6% de la població? Claro, això no és democràcia, això és tirania de la minoria.
Perquè no hi ha
això
ningú...
des d'Aristòtil.
Perquè no hi ha ningú al mig, senyora Freixas. Hem quedat els dos grans partits d'estat, PP i PSOE,
això...
i després les minories nacionalistes que miren pel seu benefici.
Sí, però és que això des d'Aristòtil, És a dir, això és la tirania de les minories.
Ara ens posaríem un debat del paper que havia de tenir Ciutadans en el seu dia,
claro,
i mira com està Ciutadans
ara. O potser el debat d'una reforma que també podria estar sobre la taula, que és el règim electoral amb segona tornada, no? Per tal que...
Doble volta, no?
Doble volta, exactament.
Això necessita reforma constitucional.
Sí, però ja que parlàvem de reformes constitucionals, no
canvia coses.
Seria una clau de volta per tal que...
Els francesos, el que ens passa a nosaltres, no els hi passa.
Yeah.
Bueno, i també tenen minories radicals els francesos, sí. També les tenen,
però no marquen tendència com ho fan aquí. Senyora Freixas, anirem al referèndum d'autodeterminació de Catalunya tal i com estan les coses?
Ho dic jo, perquè, espero,
clar,
que no.
Venga a cedir per mantenir-se en el poder, al final també li posen sobre la taula això,
sí,
el senyor Sánchez.
Poden posar sobre la taula el que sigui.
Sí, clar.
I jo també penso que... Pues, bueno, és
però
dir,
com deia la setmana passada aquí amb aquesta taula el senyor Sergi Sabrià, diu, després ho van passant.
Sí,
primer
claro,
diuen que,
claro,
no, que, claro, no, que no, i després ho van passant.
Per desgràcia, en aquests moments hem perdut el Partit Socialista. Jo l'he perdut, el Partit Socialista, és a dir, un partit en el qual pues, sempre s'hi podia treballar, fins i tot a nivell europeu se treballava molt bé, socialistes, liberals i populars, és a dir, però l'hem perdut. I no és en aquests moments un partit d'estat, un partit, diguem-ne, situat dins del marc constitucional. Se l'està saltant contínuament. O està deixant que se'l salti, és a dir, que saltar-lo pot ser per acció o per omissió. Aleshores, el tema aquest del referèndum, és que també és totalment contrari al dret internacional i europeu. Els referèndums poden ser, en aquests casos, d'autodeterminació o de secessió, perquè són els dos models que té Nacions Unides. El d'autodeterminació pels territoris colonials, i els territoris colonials, diguem-ne, doncs tenen dret d'autodeterminació. Hi ha una cosa que demana sempre la normativa, que són resolucions de l'Assemblea General, i és que no pot haver continuïtat territorial. És a dir, han d'estar lluny les colònies i tenen de tenir característiques racials i culturals molt diferents. Per a mi que em diguin que Catalunya és una colònia amb dret d'autodeterminació, la veritat em fa pena el que ho digui, perquè no li cal
algun expresident ho trobaria, el senyor Quim Torres.
No li cal més que d'entrar a la pàgina web de Nacions Unides, on hi ha tot el que s'explica dels territoris a autodeterminar, i veurem com Catalunya ni és ni se l'espera. És a dir, que de cap de les maneres. I la secessió és algo que ve regulat pel dret intern. Vam tenir secessions importants quan va esclatar la URSS i quan va esclatar l'ex-Iugoslàvia. Però la Constitució de la URSS i la de Iugoslàvia permetien la secessió de les repúbliques, i fins i tot les repúbliques ja havien fet les lleis de secessió. És a dir, que jurídicament ningú va tenir que dir res, a pesar de tots els problemes que van venir de les guerres i tot això. No? I clar, la secessió ara només s'ha admès en el cas de que siguin minories que diem sojuzgades, no sé com se diria amenaçades, sí, és a dir, sí, que no tenen representació, sí, 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 en l'estat on viuen, sí, que estan pràcticament massacrats. Bueno, aquí en tot cas els que no estem amenaçats som els constitucionalistes catalans, ojo, eh?
Sí, sí.
No els catalans per part dels espanyols.
Espècie protegida som, eh? Ah. Molt bé, ens queden 3 minutets, jo no sé si algú vol...
En un aspecte concretament, estava dient que el Partit Socialista se salta les lleis o les oblida. Vostè creu que s'està produint la política espanyola una caiguda del sentit ètic?
Sí, totalment. Totalment, perquè és que dir que una mentida és un canvi d'opinió, aquí hi ha un problema d'ètica,
Perquè si hi ha un canvi, passa tantes vegades.
Perquè si hi ha un canvi d'opinió, s'explica aquest canvi d'opinió i es raone, i es donen explicacions. I aquí no, ni s'ha raonat ni s'han donat explicacions. Això ha vingut perquè ha vingut, perquè hay que hacer de la necessitat virtut. Aquesta va ser l'explicació que es va donar. Per tant, això, diguem-ne, hi ha una falta d'ètica impressionant en el fons.
Llavors, senyora Freixas, potser necessitaríem, per també tornar a la centralitat, una socialdemocràcia no sanchista. Hi hauria espai polític per això?
Tenim molts orfes de la socialdemocràcia en aquest país. Molts orfes tenim. El que passa és que potser perquè els hi ha agafat així una mica com de sopec, o potser perquè, claro, és que un partit no es funde
d'un dia per l'altre.
D'un dia per l'altre, És a dir, però sí que cada vegada la societat civil ens trobem més, jo que no faig política, però sí que la faig a la societat civil, cada vegada em trobo més amb aquests orfes de la socialdemocràcia.
No queda res del PSOE, ja, pràcticament, doncs, senyora Freixas, què creu
vostè? Sí, queda un partit, diguem-ne, en mans d'un senyor. Tot això neix de la desvirtuació del sentit de les eleccions primàries, que en diuen. Que les eleccions primàries, en els països que les fan bé, és per seleccionar els candidats que poden ser més ben votats, no per seleccionar el secretari general d'un partit. Que això és una altra cosa. Llavors aquí es fan aquestes dites primàries que no ho són, se selecciona un secretari general i aquest secretari general nomena els càrrecs intermitjos. És a dir, que en lloc de que el partit neixi de baix cap a dalt, s'elegeix una cúpula que després controla a tot l'altre.
I així ens trobem amb el partit sanchista que tenim ara, no? Senyora Freixas. Teresa Freixas, ha estat un plaer escoltar aquesta lliçó. Gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Juan Pablo Sanz, al Dalí Larassa, Marcos Pardeiro. Dissabte que ve més converses, cadena COPE Catalunya i Andorra, com sempre, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana i bona Pasqua, que vagi bé.
Això és.
Gràcies.